El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Us saludem en aquests instants. Mentre estem volant, ens han vingut a recollir amb l'helicòpter mentre sentíem els senyals horaris i estem volant en direcció al Conflent. Ja sabeu, el que va a la zona que va... Atenció, atenció, totes les unitats, en copieu, canvi... Hi ha una petita limitació, és el Canigó. Estem a punt d'arribar a les coves de Conflent. Ho farem amb Joan Borràs, que ens acompanya. Joan, bon dia.
Bon dia.
Baixarem a unes coves, farem espeleologia.
Molt bé, perfecte.
Portem tot i mentre això saludem també a Carme Colomina. Carme.
Hola, bon dia a tothom.
La Carme també, com que li hem dit, miri, acompanyi'ns perquè ja ho farem tot d'una mateixa tirada i tenim molt de tema. Què està passant?
Què està passant?
No, quanta gent estem parlant?
Em deixes una broma fàcil, caient a les profunditats també.
Molt bé, estem parlant de 862.415 irlandesos, gairebé un 1% de la Unió, que bloquegen 500 milions d'europeus.
Clar. Això amb el Tractat de Lisboa no passaria, perquè si mai entra en vigor aquest Tractat de Lisboa, sí que es permet que si un país no se sent a gust dins de la Unió Europea, si no està disposat a respectar el que li toca, sempre pugui sortir. Però clar, el problema és que aquest no del referèndum de Lisboa, a Lisboa, vaja, d'Irlanda, bloqueja aquest tractat i no pot entrar en vigor. És preocupant i ara hem d'esperar, potser no serà l'únic no, eh?
Però sabent la història de la Unió Europea, també entenem que n'ha superat d'aquestes i de molt més grosses.
Sí, però quan el país que més s'ha enriquit dels fons europeus els últims anys diu que no a aquest tractat de Lisboa, jo crec que darrere fons hi ha molts motius que potser s'haurien de pensar amb una mica de temps.
Perquè ha dit no, Irlanda revifarà aquest tractat de Lisboa. Aquests són temes que formen part de la nostra etapa dedicada a Europa amb la direcció, amb la consultoria de la Carme Colomina d'aquí a uns instants en el seu bloc a bloc. I en aquesta mateixa hora també hi haurà la partida europea.
La partida europea amb Gemma Castellà.
La partida europea amb el suport de la firma Pirineus.
I avui qui guanya la partida se n'anirà cap a l'Alta Ribagorça a passar-hi un cap de setmana de dues nits amb esmorzar a la casa rural L'Era de Ferro, situada al municipi d'Arill la Vall, a la Vall de Boí. Inclou una visita al centre romànic de la Vall dissabte al matí i qui ho vulgui participar al Ball de Festa Major i a la Baixada de les Falles que s'organitza per divendres a la nit. Avui a la partida també parlarem d'Irlanda i per diversos motius. El primer pel referèndum, ara ho comentava la Carme. El segon perquè comentarem la visita de Sidney O'Connor a Barcelona aquesta setmana. I el tercer descobrirem que és el Bloomsday, que se celebra el 16 de juny a Dublín, i també sabrem què li va dir un reconegut periodista de França, Sarkozy, i que li ha costat a aquest periodista deixar el càrrec, deixar de fer els informatius després de 30 anys.
I avui ha fet públic que li ha sigut molt greu la manera en què s'ha fet, perquè ho van comunicar a la premsa. La cadena va fer-ho públic a través de la premsa, no directament a la persona interessada. Noi... Fem una reserva, 93-201-7474, el color, el que vulgueu. Tot això d'aquí uns instants. I ara preparem que hem de baixar la cova, eh?
Va, Catalunya Ràdio.
La Cambra de Comerç de Barcelona amb Catalunya Ràdio.
La Cambra de Comerç de Barcelona felicita Catalunya Ràdio. La Cambra promou l'activitat econòmica i empresarial. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Qué sabroso está Woody. Bien, como te decía, me llamo Jorge Lorenzo. Es mi primer año en MotoGP y el otro día conocí a un tipo famosísimo. La primera vez que lo vi me cayó muy bien, pero ahora tengo otra idea. Quiero comérmelo en la pista. A Woody, obviamente.
Salchicha Woody Aña, sponsor oficial del Fiat Yamaha Team 2008.
Qui vulgui gaudir d'un concert amb la cara al vent, d'un concert amb el cor al vent, d'un concert amb les mans al vent, que pugi al castell!
El proper 15 de juny a les 6 de la tarda no et perdis el concert d'en Raimon a la festa del Castell de Montjuïc. Ajuntament de Barcelona.
25 anys.
Una pregunta per la ràdio, sisplau. Es considera alegre vostè?
Jo?
Sí, sí,
però...
Cuénteme, por favor. No sabe ni el chiste.
No.
Senyores i senyors, atenció, connexió amb els estudis centrals Catalunya Ràdio dimensionats arreu del país. Ens copieu, canvi. Estem sentint una vibració molt potent i és que la nostra... Diguem que la nostra energia no sap a quina paret toca. Aquest matí, els del Sobrevivent volem complir un somni, una d'aquelles coses que s'han de fer almenys un cop a la vida perquè et donen una nova dimensió de l'espai i del temps. Avui ens aventurarem a baixar les entranyes de la Terra. Hem sortit de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio i ara l'helicòpter acaba d'aterrar en una zona en què abunden les grans coves i les grutes. Som a Vilafranca de Conflent, on trobem el que s'anomena sistema subterrani Follar Canaletes. Precisament s'ha editat el llibre Cova de Follar Canaletes, la cova més gran de Catalunya, del col·lectiu Conflent Subterrani. I conèixer les entranyes de la Terra és un dels nostres...
temes pendents.
Per fer-ho ens acompanya Joan Borràs, cap del col·lectiu Conflent Subterrani, que té una llarga experiència en publicacions espeleològiques. Com és que té aquesta afició, Joan? On li va néixer?
Veiem, de jovenet sempre passa allò que un amic et porta amb una cubeta i et fa arrossegar per terra i descobreixes el món aquest de la foscor i el silenci, i poden passar dues coses, que t'agradin o que no t'agradin, i a mi em va agradar.
S'hi va agafar. Com veu, tenim un dia favorable, és una mica encapotat, però vostè diria que les condicions són òptimes?
Sota terra, el temps de fora influeix poc.
Descrigui tot aquest avillament que ens ha portat, tot el que portem, els estris...
Vejam, començant pel cap, hem d'anar protegits contra els cops amb un casc, necessitem una bona il·luminació.
Sentiu el so que fa el casc?
Necessitem roba adient, en aquest cas no cal que sigui impermeable ni d'abric, donat que aquesta cova és prou calenta, i un bon calçat.
Com veieu, portem unes botes. Tu, Gemma, veus que t'acostava una mica de calçar-te? Però ara ja estàs preparada.
Sí, ja estic bé, estic
bé. I l'alot?
Aquest casc, per això no m'acaba d'acomodar massa.
No t'amoïnis, perquè et farà una moguda del dos, en Joan.
Sí,
els cascs són ajustables tots, el podem ajustar.
A veure, vostè, si me'l pot estirar una mica d'aquí.
Sí, però compte, no t'hi acostumis, perquè en Joan té altra feina.
Val.
I hem d'anar a una altra cosa, que és enfocar aquest lot, el fem funcionar.
El lot és el més important, donat que, a veure, descalços podríem sortir, però a les fosques no sortiríem mai. Per tant, hem de portar l'alot que funciona més algun alot de recanvi.
Doncs tu estàs preparada?
Sí. Bueno, una mica nerviosa, eh?
Amb què ens trobarem, Joan? Aquesta cova jo la tinc aquí amb el llibre, que l'estic veient en aquest llibre, i amb què ens trobarem?
De moment ens trobarem amb una zona d'entrada que és de dimensions petites, i a dintre ens trobarem amb una continuïtat de sales molt grans i una xarxa laberíntica de galeries.
A veure què farem, si fa eco. Aquí al començament fa una mica d'eco, eh?
Perquè és gran.
De ressò, per ser exactes. Eco, és ressò. Doncs atenció, mentre ens comencem a preparar ja, sistema Follar Canaletes davant nostre, per on hi entrarem, Joan?
De moment ens desplaçarem a la cova de Follar, que està entremig del poble de Vilafranca i de Follar, al Conflent, i per això té aquest nom. I ja a la mà ja el porto la clau per poder obrir la porta, donat que està protegit a l'accés amb una porta.
No hi pot entrar qualsevol que vulgui.
Naturalment.
A qui li hauríem de demanar aquesta clau, si volguéssim tornar?
Aquesta clau s'ha de demanar al Club Espeleològic de Vilafranca de Conflent.
Al col·lectiu Conflent Subterrani estudieu la cova Follar Canaletes des de l'any 2000. Quina feina heu fet i què us queda per fer, Joan?
Donada la gran complexitat d'aquesta cova, no s'havia fet mai un plànol complet. I vam marcar la tasca de fer-lo nosaltres i finalment ho hem aconseguit. Ha costat, però ho hem aconseguit.
Partim del fet que som molt inexperts, Joan, ja ho sabeu. Quin és aquell primer consell que ens heu de donar?
El primer consell és anar ben equipats. Una, podem resumir-ho tot amb una paraula, que seria coneixement, seny. Anar ben equipats pel que pugui passar i, en casos de dificultats, ser autosuficients.
Doncs li sembla que comencem.
Perfecte.
Vostè dirà, com es diu aquesta entrada, per cert?
Això és la cova de Fullà.
La cova de Fullà. I passem bé per aquí, aquí no hi ha problema. Joan, vostè primer. I ara sembla que això ja es nota la humitat. Veig que hi ha una miqueta d'aigua.
El goteig.
Uf, i ens trobem algun animal? O...
Animals aquí només hi trobarem ratpenats. Hi ha una important colònia.
No voldríem ser, diguem, premonitoris, però és cert que un dels principals perills és quedar-hi encallat.
En aquestes coves horitzontals, sí. Les verticals, que necessitem cordes, etc., els perills són uns altres. Però en aquestes, els passos estrets són els més dificultosos.
Quanta estona calcula que cal fer aquest primer tros tan estret que ve ara, a continuació?
Ara ens ve un quilòmetre de galeries. Estretes.
Ai, es nota també la temperatura més fresqueta,
Jo començo a tenir una mica de fred, sí, ara anirem, molta humitat.
Anirem a gates i estirats per terra durant un quilòmetre.
Un quilòmetre, mare meva.
Aquí només hi viuen els ratpenats?
Hi ha algun insecte cavernícola d'aquests?
Hi ha algun os d'aquests així? No, no, algun os no.
No.
Alguna serp, alguna serp?
En absolut. Els ratpenats viuen fora, entren aquí a hivernar i a criar només.
Escolta, és molt alta, d'alçada. Això és una... ara veig que sí que ens... I això són les famoses estalactites.
Sí, senyor.
Les de dalt són les...
Les estalactites i les de baix són les estalagmites.
Que estranya, les de baix. A vostè li agraden més unes o les altres?
Estan relacionades, totes són boniques.
Molt bé, estem aquí amb una sensació realment fresqueta, que bé que l'estiu s'hi ha d'estar aquí dins.
I a l'hivern també.
I aquest pas tan estret que ara s'acosta, vol dir que hi cabrem?
Una mica de tècnica, de passar primer un braç i després l'altre. Si intentem passar tot de cop, no podrem, però molt poquet a poquet i amb moviments molt suaus ho aconseguirem.
Doncs vinga, endinsem-nos-hi.
Som-hi.
Gemma, has quedat encallada.
Ai, mare, Xavi, que no em puc moure,
Porta la motxilla,
massa
grossa.
És que no puc anar ni endavant ni
endarrere. Estiri-la vostè, si
Senyor
la vol
Borràs,
estirar.
Senyor Borràs, jo m'estic posant molt nerviosa. La veritat
però
és que...
Però no ho farà, això, vostè.
Ai, quins nervis, per favor. I ara què faig? Tiro endavant o tiro endarrere?
A veure, clar, si no pots tirar endavant, se suposa que per enrere podràs passar, donat que hi has
endarrere?
Entrat.
És veritat però que ara... t'has de posar molt nerviós sempre quan tinguis un problema d'aquests, que el més important és posar-te nerviós.
Mai a la vida.
Xavi, tu estàs al darrere meu, hauràs
no,
de tirar-te un darrere també.
No, preocupis, d'empenyar una miqueta.
Endavant, doncs.
Mai a la vida els nervis. De moment, si estàs nerviosa, relaxa't, respira fons, tanca els ulls, deixa passar una estoneta... I poquet a poquet, amb moviments molt suaus, i sense moure més que els dits dels peus, si cal, anar tirant enrere.
Però, Joan, molta gent ha quedat enganxada i ha perdut la vida amb aquestes històries.
No, pas ningú.
No, home, digui això, si estem donant notícies cada 2 per 3 de gent que no...
No, enganxada amb un forat estrany no s'ha mort més ningú, tothom
doncs,
ha sortit.
Per què es moren en aquests casos?
Doncs per caigudes, per exemple, però no pas per enganxament.
Vol dir que si has quedat enganxat, vol dir que has entrat i si has entrat es pot sortir?
Evidentment, és qüestió de nervis només. Com més nerviós et posis, menys podràs bellugar-te.
Molt bé, Gemma, em sembla que ja estàs a punt de sortir,
Ja està.
És que clar, tu aquí t'has redimensionat. A l'entrar amb aquestes sensacions, tot el cos es dilata.
Però guapíssim,
Molt, molt. Jo veig que... Què és això que ve?
Mira'l!
Això són ratpenats.
Aquí, en aquesta cova, hi viu una colònia molt important de ratpenats que s'han estudiat bastant a fons, se li han posat en elles i ha resultat ser els mateixos que habiten en una cavitat d'aquí de Sant Llorenç de Munt, que fan unes migracions periòdiques i d'aquí van allà i d'allà tornen.
Mm-hmm. Deu ser que ja estem molt cansats, Joan, però sento la veu d'algú molt conegut de lluny, pot ser?
Sí senyor, aquí estem en una galeria molt alta, ara pujarem per aquesta paret 30 metres, és equivalent a una casa de 10 pisos, 30 metres,
sí.
I a dalt de tot, poquet a poquet, se'ns anirà acostant la llum i anirem sentint una música perquè les galeries superiors estan urbanitzades.
Estan urbanitzades, i aquest que canta és...
Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva piatto.
Estem entrant a la sala del Temple d'Angkor. Aquesta sala és una de les més boniques de tota la cova i forma part de les galeries preparades per ser visitades turísticament que reben el nom de la cova de Canaletes, que sortirem a l'altre costat de muntanya ja ara. Aquestes galeries estan totalment il·luminades, preparades amb escales per poder ser visitades, i aquesta sala, donada la seva bona sonoritat, s'ha muntat una espècie d'auditori i aquí s'hi fan té una música molt adient i periòdicament s'hi fan actuacions.
I de qui són aquestes coves?
Aquestes coves tenen un propietari, donat que la llei francesa diu que el propietari del sòl és el propietari del subsòl també, el que ha tingut la sort de ser l'amo d'una muntanya que a sota tingui aquestes coves, doncs, i hagi tingut la iniciativa correcta, les ha pogut preparar i habilitar-les com a negoci.
Estem parlant de la cova de Fullà Canaleta, és la cova més gran de Catalunya, de 26 quilòmetres i mig.
26 quilòmetres i mig de galeries que hem localitzat, hem explorat i hem topografiat. Això no vol dir que s'acabi aquí la cosa. Si seguim buscant, segurament sortiran més coses.
Buscant, ens trobem gent, Joan, que demanen que volen conèixer millor el sistema subterrani Fullà Canaletes. Potser els hauríem de recomanar el Conflent Subterrani Punarc, no? On hi trobareu informació del llibre Cova de Fullà, la cova Fullà de Canaletes, o bé aquest llibre que, imagino, localitzaran en botigues especialitzades.
Aquest llibre sí, aquest llibre l'ha publicat un editor de la Catalunya Nord i la distribució, el preu l'han fet tan ajustat que no donava per distribuir-lo.
Doncs ja estem sortint de la cova, Joan, ha sigut una experiència molt bona. Pot ser que haguem perdut un parell de quilets?
No, tampoc. No m'han anat massa de pressa ni hem passat massa dificultats.
Doncs ha estat un plaer de fer aquesta experiència amb el cap del col·lectiu Conflent Subterrani. Hi ha alguna cosa que li sembla que hauríem de donar a conèixer abans d'acomiadar-nos?
Donar a conèixer? Bé, qui volgués visitar aquesta cova espeleològicament, doncs hauria de fer-ho a través de la cova de Fullà. I el públic en general que volgués visitar les coves turístiques, doncs adreçar-se directament a la cova turística i fer el recorregut habilitat.
Joan, ha estat un guia excel·lent, ens hem sentit molt còmodes i ara, si m'ho permet, ens traiem el casc i aquestes botes, que per ser jo tinc els peus molt calents. Tu també?
Sí, clar, i humits. Catalunya
Ràdio. Interrompem l'emissió per comunicar-vos que des d'avui la gasolina costa un 1% menys, perquè amb la targeta Ibercaja Solred Màxima us estalvieu un 1% a les estacions de Repsol, Camsa i Petronor, i un 5% a les botigues de les estacions de servei. Feu servir la targeta Ibercaja i comenceu a estalviar. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
A Roma o a Florència?
El que tenim clar és que hi anem amb Grimaldi.
Per què es viatja amb tots els luxes d'un creuer?
Des de 29 euros.
Discoteca, piscina, casino... I a més et pots emportar el cotxe i descobrir Itàlia al teu aire.
Si reserves amb Grimaldi un camarot per 4 persones, només en paguen 2.
Informa't al 902-531-333 o a grimaldi-lines.com.
La primavera destapa una infinitat d'aromes, sabors i colors. Ara Maset del Lleó també. Ompli la seva copa amb 2 segles de tradició. Ompli-la amb vins i caves artesans Maset del Lleó. Truqui al 902-200-250 o entri a maset.com. Li aconsellarem els millors vins per a cada ocasió i els rebrà amb transport gratuït. Maset del Lleó és més.
Diumenge, a les 6 de la tarda, tots al mini. El Barça B es juga a l'ascens a segona B contra el Barbastre.
Condicions excepcionals per donar el màxim suport a l'equip. Socis i menors de 14 anys, accés gratuït al miniestadi. I adults no socis, preu simbòlic d'1 euro.
No hi pots faltar, s'ho mereixen.
No hi pots faltar, no hi pots faltar.
Tots al mini, tots amb el B.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Al cap de setmana hi ha gent que li agrada anar als llits elàstics. Aquí estem saltant amb una senyora. Vostè nota l'aire?
Sí, que noto l'aire del suplement, noto. Escolta'm una cosa. Ai, què anava a dir-te ara?
No es preocupi, perquè aquí al costat també hi ha una altra senyora que em sembla que vol dir alguna cosa.
Us escolto sempre, però no puc agafar mai línia. Ja començo a estar allò que se'n diu una miqueta cabrejada.
I aquest senyor tan convençut, vostè pensa que la dona és feliç?
Pobre, la meva sí.
Clar. Al cap de setmana hi ha diverses maneres de votar. El suplement de Catalunya Ràdio. Un vot favorable.
La partida europea amb Gemma Castelló.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
Ja ens hem quedat als Pirineus, ara estem bé mirant-los a vol d'ocell i tenim el goig de saludar els participants de l'edició d'avui.
I anem cap a Mataró i saludem a Rubí. Bon dia, i tens el color?
Blau.
Blau.
Terrassa, bon dia. Hi ha Montilla amb el color?
Verd.
Verd.
Garcia de Barcelona, bon dia, amb el color?
Roig.
Roig.
I finalment Guinovart, també de Barcelona, amb el color?
Groc.
Groc. Recordeu, la contrasenya és clau, bàsica, si parleu sense dir-la no sabem qui parla, llavors això es perd. I també això, exactament, mireu de mantenir silenci en la mesura del possible perquè a qualsevol distorsió trenca el ritme del programa. El Dau decidirà quin dels quatre disposarà de 10 segons. Aquests 10 segons són intocables i en acabar-se, en exaurir-se, o bé fallant la resposta, la contrasenya a demanar per tenir micròfon. Sentim que diu el següent.
I surt Roig,
Roig
Garcia de Barcelona.
Garcia. Primera pregunta.
Irlanda ha estat focus d'atenció europeu aquesta setmana amb motiu del referèndum que s'hi ha celebrat sobre el Tractat de Lisboa, text considerat clau pel futur de la Unió Europea i que ha acabat guanyant el no. Però alhora el país atraurà dilluns molts fans de James Joyce. És el Bloomsday, una diada que se celebra cada 16 de juny en honor de Leopold Bloom, personatge principal de la novel·la més coneguda de Joyce. Aquest dia alguns entusiastes de l'autor es vesteixen amb roba de l'època, fan lectures maratonianes i segueixen la ruta de Bloom al voltant de Dublín. Una ruta que apareix en la que s'ha considerat la millor novel·la en llengua anglesa del segle XX. Quina?
Quina? 10 segons per Roig, la resta silenci. Com es diu aquesta novel·la?
És
del
James Joyce.
És de... No podem fer
sí?
preguntes, has de dir el nom?
Ulisses?
Ulisses!
Sí, molt
sí,
bé!
Sí, senyor! Aneu directes, on aquí no s'hi valen les preguntes, la resposta és el que mana. Ja n'hi ha un al sac per Garcia, James Joyce, el Bloomsday, que se celebra cada 16 de juny. Anem a la segona pregunta.
I continuem amb Irlanda. Aquesta veu que sents és la de Sinéad O'Connor, la cantant irlandesa que aquesta setmana ha actuat al Palau de la Música amb Theology, un disc amb lletres de l'Antic Testament que ha presentat amb un suèter ample, pantalons de xandall i un mocador blau al cap. Personatge extravagant, O'Connor s'ha presentat amb un aspecte més tímid i modest, allunyat de la imatge impulsiva i geniuda que la va portar a estripar una foto del papa a la televisió l'any 92. Pregunta, quin personatge es va reunir ahir amb el papa Benet XVI en una gira europea que finalitzarà demà?
10 segons per Roig, quin personatge es va reunir amb el papa Benet XVI?
George Bush.
George Bush,
sí,
caram.
Molt bé.
Doncs ja n'hi ha dues al sac per Garcia. Amb algú més a casa teva, Garcia?
Sí, sí, amb la Teresa, amb la meva dona.
Doncs vinga, a veure si hi ha sort. Tercera pregunta.
Doncs vinga, en la seva gira europea Bush és avui a França, on es reunirà amb el president Nicolas Sarkozy, que aquesta setmana ha tornat a ser notícia. Resulta que el periodista més carismàtic de la televisió francesa, Patrick Poivre d'Arbois, deixarà de ser cara visible dels informatius després de més de 30 anys en antena. Tot i que la cadena alega la baixada d'audiència per justificar el relleu de Poivre, molts creuen que al darrere hi ha una frase que li va dir el periodista Sarkozy fa un any, quan acabava d'arribar a la presidència. La frase era la següent. Què li diu el periodista Sarkozy? A. Sembla tan excitat com un nen al pati dels grans? B. Aquest país no el pot governar un president que sembla un nen? O C. Vostè de nen hauria d'estar molt mal acostumat?
A, B o C?
La B.
La B, no...
no.
Verd.
La A. Sí, senyor.
Sí, correcte.
La podem tornar, un moment ara quan acabi la música, la podem tornar a escoltar. Li diu, sembla tan excitat com un nen al pati dels grans. Atenció, això, un periodista en ple telenotícies en el recent nomenat president de la República Francesa, Nicolas Sarkozy.
Presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands.
Ha passat un any, Carme, però ha acabat passant factura, això, eh?
Sí, Sarkozy no perdona, em sembla.
Això diu molt bé. Enhorabona, Blau, en tens una, dues per Roig, i ara 10 segons per Blau amb la quarta pregunta.
No, verd.
Perdó,
sí,
verd, bé que ho digueu, sí. Disculpeu. Verd, Montilla. Endavant.
I canviem d'escenari i anem cap a Itàlia. El Parlament italià ha decidit acabar d'una vegada amb els anomenats pianistes. Els diputats i senadors que voten pel company que no hi és allargant una mà i clicant el botó de l'escó que està buit. Dimarts van debatre sobre la qüestió i es va plantejar diverses mesures. Per exemple, instal·lar un mecanisme electrònic a partir d'empremtes dactilars o fins i tot instal·lar un mecanisme al seient que certifiqui que el diputat està assegut al seu escó. Pregunta no de música ni de política, sinó de cinema. Quin productor i guionista va dirigir el 2002 la pel·lícula El pianista?
Bona pregunta per Montilla, Bert. Quin productor i guionista va dirigir el 2002 la pel·lícula El pianista?
Polanski,
molt bé. Sí. Montilla empata amb García. Bert té 10 segons per la cinquena pregunta, que diu així.
Doncs vinga, anem cap a Romania, perquè els entesos ja apunten que qui hagi d'invertir ho faci en aquest país. Les enquestes el situen com una de les destinacions preferides pels inversors estrangers del sud-est d'Europa i alhora, a principi de juliol, acollirà el primer simpòsium immobiliari internacional, el Meeting Point, que ja es va fer a Polònia. Romania és atractiva per les empreses, però també pel turisme, sobretot si es visiten ciutats com la que ha sortit avui al complot dels oients i que va ser capital de la cultura europea l'any passat. Quina?
10 segons per veure si has escoltat el complot, la saps?
Bucarest?
No.
Groc?
Sibium.
Sí,
molt bé. Groc demana ser escoltat. Hi ha 2 encerts per verd, 2 per roig i 1 per groc. Disposa de 10 segons a la sisena i última pregunta. Si l'encerta, tenim un empat a 3 bandes. Diu així.
I acabem amb esports. Pau Gasol és notícia aquests dies perquè es podria convertir en el primer català que aconsegueix un anell de la NBA. Per 4 partits jugats, el seu equip n'ha guanyat només un i amb aquests resultats l'anell d'en Pau sembla que cada vegada està més lluny. Però, pregunta, a quin equip juga Pau Gasol?
10 segons per groc.
Los
Angeles Lakers. Los Angeles Lakers. Hi ha un encert, això ens porta a una nova pregunta. 10 segons per groc. Si l'endevina, se n'emporta la partida. Qui ha començat més endarrerit endevinant? Diu així.
Doncs avui que ha sortit Itàlia a la partida, ens podríeu dir quin és el riu més llarg d'aquest país?
D'aquest país? Quin és el riu més llarg d'Itàlia?
Itàlia?
Sí.
El Po.
Molt bé!
I tant és el que diuen, no ens desanimem mai, perquè que tinguis un mal començament no vol dir que no tinguis un bon final. Ho sentim per Garcia, per Montilla i per Rubí, i felicitem Guinovart, ell s'emporta la partida europea. L'has fet a tot sol, Guinovart?
Sí.
Molt bé, doncs mira, qui t'ho havia de dir? Amb qui la compartiràs?
Amb l'esposa.
Com li comunicaràs?
Ella està a la cuina escoltant per ràdio.
Fantàstic, els esperen.
Jo estic en una altra habitació.
Sí.
I ella està escoltant.
Doncs segur que li ha transmès d'una cambra a l'altra una electricitat magnífica.
Sí, això espero.
Que bé que ho compartirà. No pengeu, que us agafem les dades.
D'acord.
I atenció, Garcia, Montilla i Rui, perquè Rosa Maria Bertroli té a punt un llibre per un de tots tres.
Bon dia. Aquest matí us regalem una novel·la de la qual Alejandro Palomas, que n'és l'autor, ha dit que pot servir als lectors per analitzar i reflexionar sobre ells mateixos. Tanta vida d'Alejandro Palomas és el llibre que us regalem aquest matí. Novel·la de més de 350 pàgines, Tanta vida ens explica l'univers de 3 generacions de dones que mai es donen per vençudes, en un estil clar i transparent. Són 7 dones d'una mateixa família que s'ajuden entre elles per sobreviure al dolor i a moltes adversitats. Traduïda per Raquel Vidal, Tanta vida d'Alejandro Palomas, l'ha editat Columna. A l'octubre es començarà a rodar a Barcelona la pel·lícula basada en aquest llibre.
Que hi hagi sort. El primer que sàpiga la resposta a la pregunta diu així.
I una sobre música. A Estocolm s'hi ha inaugurat aquests dies un museu dedicat al grup ABBA, que espera rebre 700.000 visitants l'any. Els organitzadors van engegar el projecte després de veure el museu que hi ha a Liverpool dedicat a quin grup?
A quin grup?
Bert.
Liverpool.
Als Beatles.
Als Beatles.
Sí.
Molt bé. Bert.
Sí, molt bé.
Montilla, gràcies per ser-hi. Roig també i Rubí. I fins a sempre. Bona setmana.
Vine a l'Alta Ribagorça, la comarca de muntanya amb un relleu abrupte i zones lacustres bellíssimes. Un territori ideal per practicar tots els esports de muntanya.
A partir d'aquest cap de setmana, gaudeix de la Festa del Foc, Les Falles. Una tradició profundament arrelada als pobles de la comarca. Alta Ribagorça, un autèntic paradís.
Grup Llet Pasqual amb Catalunya Ràdio. Els últims 25 anys, Catalunya Ràdio ha estat un referent informant amb rigor els oients catalans. En el mateix període, Grup Llet Pasqual ha consolidat la seva presència a Catalunya, ha creat riquesa, ocupació i ha crescut amb sostenibilitat. Grup Llet Pasqual felicita Catalunya Ràdio i desitja al seu equip 25 anys més d'èxit.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies, Jaume, per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Le Quatre Saisons, amb el ballet Pre-Liokai al TNC, l'obra mestra de Vivaldi en una relectura espectacular i captivadora.
En Jean Pre-Liokai, un dels creadors més poderosos i originals de la dansa francesa, coreografia Les Quatre Estacions, una partitura sensualment meteorològica.
Le Quatre Saisons, del 12 al 15 de juny.
Quatre úniques funcions a la sala gran del TNC. Venda d'entrades al Teleentrada.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Doctor, no hi ha res més deliciosament i profundament perfumat que l'aire net i pur, però quin és per vostè el millor medicament?
El millor medicament? Poseu Catalunya Ràdio i escolteu el suplement.
I tant!
El suplement, un programa amb l'aire i la cara del cap de setmana. Caps de setmana i festius, de 10 a 1 del migdia, amb Xavier Solà.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Aquest és el tema del dia. Toca parlar de fracàs, hem de dir, Carme. Fracàs, aquest no d'Irlanda, el Tractat de Lisboa, torna a omplir d'incògnites el futur immediat de la Unió.
Sí, és certament un fracàs, penso jo, per tota la Unió Europea. El Tractat de Lisboa ja era la taula de salvació del desastre que va suposar el no de França i Holanda a la Constitució Europea, i aquest dijous els irlandesos van tornar a dir no, un no ben clar, a aquest text reformat. El problema és greu perquè la Unió Europea ja ha perdut 3 anys per intentar sortir d'aquesta crisi interna, i ara, amb el Tractat de Lisboa a la mà, un cop l'haguessin ratificat tots els estats, arribava el moment de posar-se a treballar i de valent. La situació econòmica mundial és la que és, el preu del petroli, la inflació de molts països europeus, la necessitat de millorar la competitivitat de les nostres indústries. Europa no pot tornar a quedar paralitzada per problemes de funcionament intern o de reforma de les seves institucions.
Però per què han votat no els irlandesos?
Això és probablement el més greu de tot, el que hauria de fer reflexionar els líders europeus. Com pot ser que el país que més s'ha beneficiat dels fons europeus de tots aquests anys pugui dir que no? Quan Irlanda va entrar l'any 1973, era el país més pobre de la Comunitat Econòmica Europea. Avui és el segon país més ric de tota la Unió, el segon més ric només darrere de Luxemburg. Els partidaris del no van fer servir tots els mateixos arguments que ja van utilitzar per demanar el no al Tractat de Nice i que aleshores també els van funcionar, que si la Unió Europea els obligaria a acceptar l'avortament i l'eutanàsia, que si perdrien els beneficis fiscals que tant afavoreixen les seves empreses, i un seguit de motius que no estaven en el text del tractat que calia votar. Don't give up till it's over.
Don't quit if you can. Molt adient, eh? No et rendeixis fins que tot s'hagi acabat.
Exacte.
Molt bé. I què passarà llavors? S'ha de donar tot per perdut?
Mira, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea tenen cimera aquesta setmana a Brussel·les el 19 i 20 de juny, i d'allà haurà de sortir una decisió conjunta de què passarà a partir d'ara. De moment, la Comissió Europea, per boca del seu president, Durão Barroso, ja va dir ahir que la resta de països que encara no han ratificat el Tractat de Lisboa haurien de seguir amb aquest procés, i al final, amb tots els resultats a la mà, en tornaríem a parlar. Del mateix parer són França i Alemanya, que, per donar una imatge de força, d'unitat, van fer ahir un comunicat conjunt demanant que no s'aturi el procés. El govern espanyol també ho vol així, i fins i tot el govern britànic, tot i que en aquest cas és d'esperar que els euroescèptics partidaris del no pressionaran molt més a partir d'ara, esclar.
Hi ha hagut alguna veu discordant?
La més clara, fins ara, la República Txeca, que és un altre país molt euroescèptic, que ja ha aprofitat aquest no per demanar que s'aturi tot aquest procés. A més, Txèquia serà la presidenta de torn de la Unió a partir de l'1 de gener del 2009, així que si arribem a finals d'any amb l'euroescepticisme reforçat i els txecs són els encarregats de gestionar aquest desastre polític, no podem ser gaire optimistes. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. I en Mark Knopfler, per què?
John Lennon.
Ah, mira, potser que era el Mark Knopfler.
Sí, Working Class Hero, era per això que l'havia triat.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, escoltem una mica més. M'ha semblat ben bé Mark Knopfler, eh? Ara que ho dius, no, sí, John Lennon.
És ja l'època americana, devia ser per això.
Un altre tema polèmic que ens ha arribat, Carme, aquesta setmana de Brussel·les era aquesta notícia de que els ministres de la Unió Europea volen allargar la jornada laboral fins a 60 hores setmanals.
Per això ben aviat necessitarem working class heroes, eh? Si hem de treballar 60 hores a la setmana. Sí, avui sembla que només porto males notícies, eh? El periòdico titulava el seu editorial sobre aquesta notícia aquesta setmana com un històric pas enrere, i això era abans del referèndum d'Irlanda, imagina't. El tema és que els ministres de Treball de la Unió Europea van aprovar dimarts una directiva que obre la porta a fixar jornades laborals de 60 hores setmanals i fins i tot de 65 hores setmanals per a determinats col·lectius com ara els metges, a qui no els computarien com a temps de treball les hores de guàrdia que estiguessin inactius. Sembla difícil de creure. La OIT, l'Organització Internacional del Treball, ja va aprovar l'any 1917 que les jornades laborals haurien de ser d'un màxim de 48 hores a la setmana. L'Europa social, aquest model de progrés que sempre havien pensat que definia la Unió Europea, sembla que la volen guardar de vegades en el calaix dels records.
Les raons de tot això?
Home, la primera és una raó potser una mica òbvia. No sé, la pràctica totalitat dels governs de la Unió Europea, excepte alguna excepció que ens és ben pròxima, són conservadors en aquests moments. I més que conservadors, jo crec que l'arribada de Nicolas Sarkozy o la tornada de Silvio Berlusconi han reforçat també aquesta Europa més liberal. Feia anys que aquesta proposta per allargar la jornada laboral estava sobre la taula, però en aquests moments França, Itàlia i Espanya la bloquejaven perquè no tirés endavant. Ara aquest equilibri ha canviat. Aquesta directiva preveu també, per exemple, que els empresaris puguin pactar personalment amb cada treballador les seves condicions laborals. Cal veure què passarà a partir d'ara al Parlament Europeu, que encara ha de donar el seu vistiplau a la mesura, així que el tema no està tancat.
Doncs nosaltres tanquem l'espai i ho fem recordant a tots els oients que si volen fer qualsevol tipus de consulta a la Carme, a través de suplement@catradio.cat hi trobareu la direcció al seu blog.
Marxem amb un comiat que apuntava ja la Gemma també a la partida europea, que és el de George Bush amb els seus col·legues europeus. El president nord-americà ha fet aquesta setmana la seva última gira europea, ara que és a punt de plegar. Primer va participar en aquesta cimera Unió Europea Estats Units-Eslovènia i després ha tingut trobades bilaterals a Roma amb Silvio Berlusconi i amb el papa Benet XVI o Alemanya amb Angela Merkel. Aquests anys d'administració Bush, si em permets dir-ho, han estat plens de desencontres amb els seus socis europeus, la negativa nord-americana a firmar el protocol de Kyoto per lluitar contra l'escalfament global, la nova visió de seguretat i de terrorisme imposada al món després dels atemptats de l'11 de setembre. Com deia aquesta setmana el diari francès Le Monde, guanyi qui guanyi les pròximes eleccions nord-americanes, si el demòcrata Obama o el republicà McCain, el millor és que tots dos volen passar la pàgina del bushisme.
Nosaltres passem pàgina i esperem que arribi el David Escamilla, arriba amb una moto, mira'l, ja el tenim aquí, és puntual. Ha anat a visitar Becky Lawton, fotògrafa de publicitat anglesa, viu a casa nostra i ara sabrem alguna cosa més del seu petit castell.
La ciutadana europea Glam Cat que hem anat a visitar neix al poble de Bonstable, al comtat de Devon, Anglaterra. Com que el pare era pilot de la RAF, la Real Air Force anglesa, va passar-se tota la infantesa viatjant d'una banda a l'altra. Viu al carrer Villarroel, a la barcelonina, esquerra de l'Eixample, en un pis molt confortable d'estètica minimalista, amb alguns objectes provinents de tots els seus viatges arreu del món. És fotògrafa de publicitat i propietària del seu propi i prestigiós estudi. Si m'acompanyeu, coneixereu com viu i quin ritme porta aquesta il·lusionada anglesa que ja ha decidit fermament quedar-se a viure al nostre país per sempre. Vinga, que aparco la moto i ja sóc a casa seva.
Glamcat, amb David Escamilla.
La Becky m'obre la porta del seu pis. Hi, Becky. Nice to meet you.
Hey, David, come in. I'll show you around.
Es diu Becky Lawton i el primer flash que m'arriba només traspassar el llindar de la seva porta és la imatge d'una dona serena i forta que viu la vida que li agrada viure. Per la feina del pare, primer viu en Escòcia i després a Alemanya, molt a prop de Düsseldorf. Més endavant torna a Anglaterra en un internat del comtat de Sussex. amb només 18 anys, decidirà anar a Madrid, on hi tenia una amiga seva, a viure unes quantes aventures. I serà precisament a la capital espanyola on, una mica per casualitat, començarà a fer fotos que algú li encarrega i descobrirà que aquest món l'apassiona, que és la seva vocació. Torna a Anglaterra i es posa a estudiar diferents cursos de tècnica fotogràfica. A Londres comença a treballar per estudis importants de fotografia com a ajudant. Coneix Adrian Hobbs, un prestigiós fotògraf amb estudi propi i treballa amb ell en grans campanyes de publicitat. La marca Fujifilms esponsoritza una selecció de periodistes i fotoperiodistes d'arreu d'Europa perquè fotografiïn tot el que havia passat després de la caiguda del mur de Berlín, i ella també en resulta escollida. Gràcies a aquella oportunitat, la Becky viatjarà per diferents països aquell any 1989, fent retrats de personatges vinculats a la gran efemèride que va canviar el destí del món. Després, amb tot aquell material, van fer una gran exposició a Londres. Però el fet és que havia viatjat per tota Europa i només li quedava Barcelona per conèixer. I així va ser. Ve a Barcelona tot just després de les Olimpiades i s'hi queda per sempre. Comença fent reportatges per al Periódico de Catalunya, després fa alguns catàlegs de moda i a poc es va introduint en el cercle professional. Entra a l'estudi del gran fotògraf anglès, afincat entre nosaltres, Anton Putman, com a ajudant. Em comenta que ell és tot un clàssic, un referent, i que va ser un mestre per ella. Fan fotografies per la publicitat, packagings de productes, especialment del sector de l'alimentació. A partir d'aleshores, treballa amb d'altres fotògrafs catalans i de seguida munta el seu propi estudi. Troba el seu local al Passatge de la Pau, a Ciutat Vella, i ja fa 10 anys que hi és. En parla entusiasta del seu ofici de fotògrafa.
M'apassiona la meva feina de fotògrafa. És tot un estil de vida perquè em dona l'oportunitat de conèixer gent nova, diferents maneres de viure. Sempre és un repte.
Des del seu estudi, la Becky Lawton treballa per editorials com Oceano i RBA, per revistes com Descobrir Cuina o Integral, per agències de publicitat especialment vinculades al món de l'alimentació i per grans marques com Capravo o El Corte Inglés. També ha treballat fent llibres d'alta gastronomia per grans noms com Carme Ruscalleda, l'Albert Adrià, el germà del gran Ferran, o Jordi Roca. En parla de la importància del menjar a les nostres vides. Som allò que mengem, diu. I em transmet la idea que cada cuina ens parla d'un paisatge, d'una cultura determinada. Ha viatjat arreu del món, Xina, Aràbia Saudí, Argentina, el Carib, Santo Domingo, Àfrica i tota Europa. Sempre viatja amb la càmera fotogràfica i fa fotos de gent d'arreu del planeta menjant i vivint. Té una masia al camp, a prop de Calaf, on hi va cada cap de setmana. I la seva gran passió és el seu hortet. S'hi passa moltes hores cuidant-lo.
El meu hobby preferit és cuidar el meu hort. Tinc una masia prop de Calaf i planto tomaqueres, pebrots, enciams i fresons. I el moment més especial és compartir aquests aliments amb els meus.
Si você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Ens diem adeu mentre em dona una invitació per anar junts a la inauguració d'una exposició de fotos d'una artista amiga. I em diu que té un projecte per fer un llibre junts, amb fotos seves i textos meus. I que hi vagi donant voltes!
GlamCat, amb David Escamilla.
Una abraçada flash i fins al proper GlamCat. Bye, Becky. See you soon.
Been great meeting you. Hey, maybe I'll see you next week in the expo.
Ciao, Becky. Ciao.
El mar és testimoni de la meva desgràcia. He perdut el meu vaixell per culpa d'un pirata. Això no quedarà així. Quan els pares tornin de la cafeteria els ho penso dir. Em sents, Xavi?
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Gaudeix amb Acciona Transmediterrània de la nostra oferta familiar. Dos adults i dos nens amb cotxe des de només 68 euros per trajecte i persona. Consulta les condicions al 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània. Empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
És possible que quan escoltis aquesta falca comencis a tenir gana, perquè si compres un formatge castellà d'ovella curat Camporreal de 3,2 quilos per 39,90 euros, et regalem un xoriço i una llonganissa ibèrics de gla de Salamanca d'on Saturnino d'aproximadament un quilo cadascun.
A tu lado, la vida me sabe mejor.
Hipercor.
i per millor.
L'Hora de les Bruixes no és un programa ni d'esoterisme ni de màgia. L'Hora de les Bruixes és una hora per conversar amb dones que destaquen. Dones de tots els àmbits. La mitjanit de dissabte a diumenge.
Aquesta setmana Santi Carreras entrevista Teresa Palaí, delegada territorial de l'ONCE a Catalunya.
L'Hora de les Bruixes, amb Santi Carreras.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Hi, this is Paul Carrack, and I highly recommend you listen from 10 to 1 to Supplement with Xavier here on Catalunya Radio. Never too
late. Abans de morir el que jo faria és la volta al món i un dia quan l'hagués fet i descansat un altre cop començaria. Quina millor manera que viatjant, fent i desfent l'equipatge, per anar preparant el darrer viatge. A mi abans de morir m'agradaria ser avi i celebrar amb la dona, el net i el fill el meu centenari. Que jo abans de morir voldria fer tantes coses que ni tan sols el temps tinc de pensar-les totes.
La gimcana del vintage.
Bueno, i el meu d'allò abans de morir el que m'agradaria seria tenir un Ferrari.
Pues a mi haver anat a visitar com més països millor del món, perquè m'agrada molt viatjar.
Què us agradaria fer abans de morir? Una esplèndida glossa, la d'Ivan Rosquelles, amb una melodia i una lletania, per dir-ho així, que ens permet imaginar que com afrontaríem la notícia si ens diguessin, mira, el teu o la teva hora serà tal dia a tal hora. Tu mateix, com t'organitzes? A mi personalment em va agradar molt aquella senyora que va dir a mi m'agradaria acomiadar-me de la gent que estimo. Bé, aquesta és la pregunta. Què us agradaria fer abans de morir? Aquesta és la pregunta que correspon a la 16a prova de la gincana del vintage que ens encamina cap al final d'aquest repte que premia la fidelitat dels oients. El suplement fa 20 anys, tenim ganes de celebrar-ho amb 20 proves i només en queden 4 per arribar a la gran final del 19 de juliol, en la qual ben segur hi haurà alguna sorpresa. Quanta gent tenim al dia a hores d'ara?
Tenim 19 persones que han respost aquesta darrera pregunta i en general els viatges dominen i de llarg. En Josep Gòdia se n'aniria a Austràlia. La Maria Rosa Martínez ampliaria recorregut pels mars del sud, Austràlia i Indonèsia amb un vaixell de vela. L'Esther Givert no voldria morir sense haver anat amb globus i haver visitat Venècia. La Rosa Cantó s'apunta a fer submarinisme i a baixar en paracaigudes i la Dolors d'Aroca se n'aniria directament a fer la volta al món.
Què us agradaria fer abans de morir? Respostes a suplement@catradio.cat o 93-201-7474.
Abans de morir m'agradaria tenir la consciència de que he pogut ajudar, sigui en paraules, sigui amb un somriure, de diferents maneres, a la gent, a la que tinc al meu voltant.
Vosaltres teniu ja pensada la resposta?
A mi m'agradaria molt fer la volta al món.
La volta al món?
Sí. Jo em quedaria més a prop, voldria fer una obra de teatre al Nacional.
Una obra de teatre al Nacional? Sí. Doncs escolta'm, això no està tan lluny de les possibilitats. Per cert, la Sanció Uliart ens diu que no voldria marxar d'aquest món sense haver organitzat els centenars de fotografies que té apilades en caixes.
A l'Albert Cortacans li agradaria pujar al Dragon Can i retransmetre-ho en directe per Catalunya Ràdio. I la Montse Julià passejaria davant el mar i veuria sortir el sol i tocaria la guitarra asseguda a les roques.
L'Albert segura voldria veure el seu fill complir un somni d'infantesa i arribar a ser periodista esportiu. A Joan Clotet li agradaria muntar un negoci.
I a l'Ester Izquierdo, travessar l'oceà Atlàntic i visitar els Estats Units, el Canadà o Mèxic i acabar al Japó i a la Xina.
La Mercè Font ens diu que li agradaria ser àvia, però com que això no depèn d'ella, aposta per fer un viatge als fiords i veure el sol de mitjanit.
L'Agustí Belda no vol marxar sense haver après a tocar el piano i la Maripau Méndez voldria acomiadar-se dels llocs i persones més especials.
Poseu-vos al dia i si us ve de gust enganxar-vos-hi, no és possible, ho sentim, perquè, clar, això això es va acabar amb la primera tirada. La fidelitat havia de ser des del començament. Al final de desembre van posar la fi a el primer trimestre i llavors doncs, hem mantingut exclusivitat en la gent que va aquell temps fer els deures. La quinzena prova, recordem, va ser quin és aquell record d'infància que us ha marcat d'alguna manera, ja sigui en positiu o en negatiu.
Tinc un record molt bonic de quan anàvem a dinar a la platja a un pinar de Cambrils. Érem tot un grup de famílies senceres, veïns i amics del poble i ho compartíem gairebé tot.
Ens truca de Vic l'Agustina. Agustina, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè què li agradaria fer abans de morir?
M'agradaria marxar tranquil·la sabent que el meu fill ha marxat del món de la droga.
Val. Doncs la veritat és que...
Em sembla les altres d'allò una mica frívols, perquè avui dia hi ha coses molt importants abans d'uns viatges i coses, i en aquest cas és això.
Bé, en aquell cas aquella gent no té aquestes, per dir-ho així, aquest patiment, i lògicament es comprèn. Com ho porten vostès a hores d'ara?
Anar tirant.
Com vostè hi ha molta gent, dissortadament, què els podem dir a les persones que s'hi troben?
No ho sé. Molta paciència i no ho sé. És que, a més, les famílies es trobem molt soles perquè no hi ha cap remei. O sigui que o són ells o no hi ha manera. Almenys amb la meva experiència, amb la d'altra gent que jo he conegut.
Quan fa d'això, Agustina?
10 anys.
10 anys, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina edat té?
Jo?
No, ell.
28.
28. Uh-huh. 28. Ho sentim de debò, Agustina, per vostè i per tota la gent que s'hi pugui trobar.
No, més que m'ha cridat l'atenció això, no? De que un viatge, no sé què, i dius, és que hi ha tantes coses que t'agradaria marxar tranquil·la sapiguent que ja s'han solucionat.
Sí. Vostè ho té tot...
Clar.
Ho té tot concentrat en aquest punt i s'entén.
Tot no, però, bueno, bàsicament és això.
La inquietud, el patiment, el que seria la il·lusió.
Sí.
Agustina, ànims.
Vale, gràcies.
Ben segur que canviarà.
Bon dia, gràcies.
Així arribem al final i ho fem donant les gràcies a tota la gent que ens heu seguit i aquesta, la valentia d'aquesta senyora per exposar a títol de testimoni a fi de bé per tota la gent que ens escolta el seu cas. La ràdio és un notari, una notària, deixa enregistrada de forma etèria en l'èter de les ones el que es viu, el que és la vida. Ens sentim contents de poder compartir aquesta estona i que ens dongueu aquesta confiança. Fins demà, si Déu vol, a partir de les 10 i uns minuts.